els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, les begudes vegetals com la de soja s'han popularitzat moltíssim els darrers anys. Si ens parem a pensar fins fa poc trobar una beguda vegetal d'arròs o d'ametlla al supermercat, era pràcticament impossible. Ara, però, cada cop som més les persones que opten o optem per triar aquestes opcions. Però coneixem bé les propietats de les begudes vegetals, quines característiques nutricionals tenen, què aporten al nostre organisme i quines diferències hi ha entre els diferents tipus? Doncs bé, per parlar d'aquestes qüestions i aprofundir una mica més, ja ens acompanya de nou en aquest estudi Eulàlia Vidal. Ella és professora, com sabeu, del Departament de Nutrició Humana, Dietètica i Farmàcia de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Eulàlia, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Bon dia.
A veure, Eulàlia, avui volíem parlar precisament d'aquestes begudes vegetals que normalment diem llet de soja, sí? Llet d'avena, llet d'arròs... És llet?
No, a veure, d'entrada en diem llet probablement pel color que tenen, no? És un líquid de color blanc i al final aquesta similitud acaba dient, pues, mira, això és llet. Però si agafem una mica la definició del codi alimentari, el còdex, ho diu claríssim, llet és la secreció mamària dels animals, bueno, dels mamífers, i per tant, amb aquesta definició ja queda exclosa totalment la paraula llet en aquestes begudes. Uh-huh. I d'altra banda, a nivell nutricional tampoc tenen similitud. Per tant, s'haurien de dir són begudes, el que passa que en aquest cas doncs són begudes vegetals, no? Uh-huh. En tenim de fruita seca, en tenim de llegums, en tenim de cereals, però no. S'ha de dir beguda vegetal.
Jo et pregunto de primeres, com sempre que vens, Eulàlia, a l'engròs i després ja entrarem al detall, però com saps, aquest tipus de begudes vegetals darrerament s'han posat molt de moda.
Sí.
I s'han agafat precisament com a substitutiu de la llet.
Exacte.
És bo que l'haguem agafat com a substitutiu de la llet, tenint en compte que s'ha explicat molt aquell relat que som l'únic animal que beu llet d'un altre mamífer durant tota la vida, etcètera, etcètera?
A veure, que siguem l'únic animal que bevem llet tota
això
la vida...
Això ho deus haver sentit 10.000 vegades.
Això ho he sentit
10.000
vegades.
Eh?
I la veritat és que hi haurien molts més arguments per dir que som l'únic animal que fem d'altres coses. Per tant, aquí jo no entraria. Uh-huh. Però sí que és cert que... A veure, la llet no és que sigui imprescindible. El que és molt important en la nostra alimentació diària és fer un aport o una ingesta correcta de calci. Això és el que és important. I és veritat que quan això ho sabem i ho tenim tan clar, hem de recórrer a aliments que sabem que tenen molta quantitat. Clar, els làctics ho són, la llet, el iogurt, els formatges... Probablement tindríem altres vegetals com el bròquil, els espinacs... Al final, el que s'ha de fer és aportar calci, d'acord? Per tant, la llet és important en la nostra dieta perquè aporta aquest mineral. Ara, si nosaltres som capaços de buscar altres alternatives que també aportin aquest mineral, doncs està bé. Clar, en les dietes veganes hem de pensar, i dic veganes, que no prenen llet, clar, no prenen cap tipus de làctic, ni llet ni iogurts. Clar, què ha passat? Que hi ha hagut un crescendo, no?, d'aquestes dietes, que poden ser totalment saludables, I això ha fet que aquestes begudes s'hagin imposat una mica en els làctics. Clar, aquestes begudes no tenen la quantitat de calci que tenen la llet. Per tant, no les podem equiparar. La llet, repeteixo, no és que sigui imprescindible, però ens posa molt fàcil arribar als nostres nivells de calci. Cosa que aquestes begudes, si no les escollim bé, doncs no
per
tenen
tant...
res a veure.
I tornem, Si jo et preguntés quins factors creus que han contribuït a aquest augment en la demanda d'aquest tipus de begudes, hauríem de dir que és pràcticament una moda?
Segur que hi ha una part que és moda, com amb tot, no? És a dir, quan una persona doncs, decideix fer una alimentació vegana conscient, això no és una moda, és una decisió i, per tant, molt respectable. Quan una persona doncs, té una intolerància a la lactosa o té una al·lèrgia a la proteïna de la llet, doncs, evidentment, s'ha de fer i s'ha de buscar una alternativa. però segur que hi ha una part de moda. Hi ha gent que fa aquestes begudes simplement perquè ha sentit, ha llegit, ha dit, li han dit que la llet, com que som l'únic animal que bevem llet durant tota la vida, però la llet és un aliment molt saludable, té un tipus de greix que antigament nosaltres decidíem fer-la desnatada o semi perquè el greix era molt saturat, i ara sabem que dintre dels saturats, doncs, precisament la llet aporta aquells saturats que són saludables. Per tant, tot això ha sigut un mite que ja va perdent terreny, va perdent. Però, clar, és cert que el boom de les begudes vegetals ha augmentat perquè hi ha una població, doncs, que ha decidit, doncs, fer un tipus d'alimentació a base, doncs, d'aliments només d'origen animal, vegetal, i per tant les llets no les poden incloure, o perquè hi ha gent que, doncs, per certes intoleràncies o al·lèrgies, doncs, també ha hagut de buscar alternatives, o hi ha gent que diu, escolta, a mi la llet no m'agrada, no tinc cap problema, però de gust a mi no m'agrada, i aquesta és una alternativa. I aquesta alternativa l'hem posat perquè ens hem imaginat que el seu contingut nutricional era molt semblant al de la llet, no? Pel que deia a l'inici, de que és blanc, és líquid, però això no és així. Per tant, pot ser que hi hagi una part de moda, però n'hi ha una part que no, però que aquest boom ha vingut d'això, de que hi ha una població increixent de dietes veganes, gent que opta per això perquè té una al·lèrgia, una intolerància, o gent que no li agrada la llet.
Val. Mira, ara ho comentàvem amb en Rafa, tot just abans que entressis en aquest estudi de Ràdio Estel, Aurelia, i dèiem, tots dos ens hem acostumat a prendre llet d'avena. Amb el que fem llet, prenem llet d'avena, no, beguda d'avena. Jo sóc dels que demano llet d'avena sempre, ara hauré de canviar-ho, això. I dèiem, és que després de beure durant mesos o durant un temps aquest tipus de beguda, ara quan bec llet, noto que se m'infla l'estómac o que no m'acaba de sentar el tot bé. I moltes vegades no sé si és perquè m'he acostumat a l'altre tipus de beguda o perquè fa temps que no em prenia. O això pot passar?
No. A veure, que tu deixis de prendre un aliment durant molt de temps no implica que quan te'l prenguis et senti malament. El que passa és que la teva microbiota, el fet de no prendre llet, que té tota una sèrie de components que alteren també la microbiota a favor, varien. I aquesta microbiota pot variar, i al cap d'un temps, quan tu et prens aquest làctic, et senta malament. Bueno. A vegades també hi ha un problema més extern, no?, que és el tema de l'estrès, que això pot modificar una mica també la permeabilitat intestinal, i que després, quan prens llet, dius, ostres, però en principi no és cap problema. Si la vas prenent a mica en mica i la tornes a incorporar, jo quasi que et diria que no et passaria res i que, evidentment, l'acceptaries, no? Però, bé, hi ha una cosa que sí que és certa, i és que les begudes vegetals, tot i que tenen molt poca proteïna, la que tenen és de molt més fàcil digestió. I això sí que pot passar al llarg del temps, amb l'edat, que un digui, ostres, a mi la llet em costa, no? És a dir, i això sí que pot passar,
no?
Perquè les proteïnes, i això també és una evidència, no? És a dir, la digestibilitat de la proteïna de la beguda vegetal és millor que la de la proteïna d'origen animal, en aquest cas de la caseïna de la llet. Però a veure, qui
això
pot digerir...
Això vol dir que la beguda vegetal és per acabar de desmuntar el mite,
sí, sí.
Ja sé que estic molt pesat,
no,
però és per acabar
no
de desmuntar
preguntar.
El mite. Però això vol dir que la beguda vegetal no té per què ser millor que la llet?
No.
No hi ha millor que un altre?
No. A veure, la llet és un bon aliment que el pots incorporar o no a la teva alimentació, i la beguda vegetal. Clar, si tu em dius, és millor perquè jo em costa menys de digerir. Clar, et diré que sí, perquè és d'origen vegetal i, evidentment, costa menys de digerir. Però per la resta de composició, pensa que proteïna en té molt poca. Jo quan a vegades sento, sí, perquè jo em prenc un got de beguda vegetal i així ja no menys... No, és que proteïna en té una quarta part que té la llet. Per tant, en té molt poqueta, excepte la beguda de soja, que, clar, al final les composicions venen donades de la matèria primera, no? I la soja, com que té molta proteïna, és normal que la beguda de soja, doncs, també se li apliqui la mateixa condició, que és rica, que és molt més rica que la resta en proteïna. Però no, ni molt menys. La beguda vegetal és algo que tu pots incorporar a la teva alimentació, però no és millor que la llet. No, ni molt menys.
Me'n vaig una mica de mare i torno, eh? És veritat que també hem posat massa de moda, i això tinc el rau-rau de que pot arribar a ser perillós, de que hi ha aliments millors que altres?
No, aliments no hi ha aliments millors que altres, perquè, per exemple, els vegetals són aliments molt saludables i les fruites, i si només mengéssim fruites i verdures, doncs no estaríem fent una alimentació saludable. És a dir, el nostre organisme és una màquina i necessita molts ingredients per funcionar. I aquests ingredients no els trobem en un sol aliment. Per tant, hem de fer una combinació d'aliments perquè al final del dia nosaltres haguem cobert més o menys les nostres necessitats. Per tant, hem d'incloure doncs, llegums, fruites, hortalisses, fruita seca, peix, carn, ous... I si és una dieta vegana, hi ha alternatives. No estic dient que això sigui, hagi de ser així, exactament així. Però hem de fer una varietat. I al final, el que és saludable o no és el nostre estil de vida, perquè pots fer una dieta molt bona bevent les begudes de vegetals i fent... i no fer activitat física.
Per exemple.
Per tant, el que és saludable és el nostre estil de vida, el que passa que dintre del nostre estil de vida, que està el dormir, el fer activitat física, el menjar i la part més, la part social, doncs si ens centrem en el que és l'alimentació, perquè és el que ens toca ara, no hi ha un aliment millor ni pitjor, és simplement la nostra alimentació.
És cert també que el mercat, quan trobem moltes d'aquestes begudes vegetals, si ens hi fixem, contenen additius, contenen sucres afegits, quin impacte tenen aquests ingredients sobre la nostra
Clar,
salut?
Jo sempre dic, la persona que decideix no prendre llet per motius X i es decanta per les begudes vegetals, a mi em sembla molt bé, no hi ha cap problema, però que agafi la beguda vegetal tal qual, és a dir, sense sucres afegits, ni aromes... L'únic que sí que realment recomano és que siguin prudents i que realment mirin les etiquetes, perquè si realment aquesta beguda vegetal l'estan prenent com a refresc, no? Que dius, mira, el ple estiu, fresqueta, cap problema. Però si l'estan bevent com a substitutiu de la llet, el que sí que recomano és que agafin aquelles que estan enriquides amb calci.
Val.
Perquè una beguda vegetal no té quasi calci. En canvi, les que estan enriquides poden arribar a tenir la mateixa quantitat que la llet, i no només la quantitat, sinó que l'absorció és quasi tan bona com la de la llet. Per tant, una beguda vegetal natural enriquida amb calci. No cal posar ni sucres, ni fructoses, ni edulcorants, ni aromes, ni les mil coses que a vegades posen.
És que hi ha poc temps, però sí que vull que ens expliquis això perquè ens quedi del tot clar. Perquè, clar, quan diem begudes vegetals, tenim begudes vegetals de soja, blat, ametlla, avena, podríem estar arròs. Quina és la diferència entre cadascuna d'elles?
Mira, jo, per poder-ho explicar, sempre dic que pensin en els aliments de les quals provenen. Per tant, si realment els llegums són rics en proteïna i tenen un greix doncs, saludable, han de pensar que les begudes que deriven dels llegums seran potser una mica més riques en greix, però poquet, estan molt per sota de la llet. I, doncs, amb aquesta quantitat de proteïna. Un exemple seria la soja. Clar, si jo parteixo d'una beguda que l'he fet a partir de cereals, com que els cereals són molt rics en carbohidrats, aquestes begudes probablement tindran més carbohidrats, però tindran menys proteïna perquè els cereals també tenen menys proteïna. Per tant, sempre és... I la fruita seca, que hi ha, doncs... En aquest cas, jo he dit begudes, però la legislació només permet dir llets a la d'ametlla i a la de coco.
Mira.
Això és l'interrogant del... Però bé, en aquest cas, doncs, com que estem parlant de fruita seca, doncs també hem de pensar que el greix que podem trobar en aquestes begudes doncs prové de les fruites seques, i això és un greix molt saludable. Per tant, els hem d'agafar en bloc. Inclús per les persones que són celíaques, una beguda d'arròs estaria bé, però una beguda d'algun altre cereal probablement no. Els hi seria doncs, a favor la de quinoa, que també n'hi ha, la d'arròs, les de llegum, evidentment, i fruita seca.
Hi ha de tot,
Sí, hi ha de tot. Hi ha barreges, inclús hi ha begudes que estan barrejades, diferents cereals o llegums, sí.
I ara sí que ja me'n vaig de mare del tot per acabar aquest tema d'avui, Eulàlia, perquè sí que et voldria preguntar, és a dir, és veritat que aquestes begudes estan de moda i com que prolifera la beguda vegetal de soja, d'avena... Trobem, no aquí a casa nostra, arreu del món, trobem camps i extensions enormes de soja, d'avena, etcètera. I això està, a parer meu, trencant la fina línia d'equilibri que teníem a l'agricultura mundial, provocant també aquest canvi climàtic que estem vivint. Això és així?
A veure, no sóc una gran experta en aquest tema i, per tant, aquí sí que l'únic que puc fer és donar una mica la meva opinió, però jo crec que ja portem molts anys anant a contrarrellotge de la naturalesa. Per tant, els camps són els camps, l'enriquiment dels camps es fa doncs, cultivant una cosa i després una altra, deixant-los descansar, i no estem fent això. Per tant, digue-li ara els cereals o digue-li ara els llegums, però sí que és veritat que l'agricultura no ha anat mai encaminada a protegir l'ecosistema, sinó que ha anat una mica encaminada a produir allò que hi ha una demanda. Mm-hmm. Clar, pot passar que s'estiguin cultivant doncs, determinades varietats o espècies amb terrenys que potser no haurien... Ja dic, no hi entenc, no sóc experta, però sí que és veritat que no hem fet mai res pensant en la natura. Sempre ho hem fet pensant en els nostres interessos, en el sentit de dir, bueno, doncs ara s'ha posat de moda això, tots a cultivar això. No hauria de ser així, no hauria de ser així.
Per cert, ara sí, per últim, però considero que és molt important aquesta pregunta també, perquè com que ens hem avasat a dir-li llet a aquestes begudes vegetals, qualsevol pot pensar, bé, com més llet, jo alimentaré la criatura amb aquesta llet.
No.
Això és perjudicial?
Clar. Val. No, mira, d'entrada... Llet, com a llet, no com a beguda, llet només es pot donar a partir de l'any. És a dir, abans de l'any, ni begudes ni llet. I tot i així, i mira, bona pregunta perquè aprofito, a partir de l'any, si en algun moment hi ha doncs, famílies que fan alimentació vegana, la beguda d'arròs precisament no està recomanada. No està recomanada perquè pel seu contingut amb arsènic. Per tant, es recomana que fins als 6 anys, abans dels 6 anys, no s'introdueixi la beguda d'arròs. La resta, a partir de l'any, i de forma una mica esglaonada, es pot, es pot. El que passa que s'ha de vetllar pels nivells de calci, estan en creixement... Tot això el pediatre és qui ha de donar aquestes recomanacions. Però si hi ha alguna beguda que s'hauria d'excloure a partir de l'any, que és el moment que tu pots començar a donar o llet o alguna beguda, seria la d'arròs.
Jo crec que l'Aleg en seguirem parlant, de tot plegat, perquè Déu-n'hi-do el que
dona molt,
de si. Sí. Professora del Departament de Nutrició Humana, Dietètica i Farmàcia de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, l'Aleg Vidal, com sempre, un plaer que vinguis a aquesta estudi.
Gràcies
que vagi
a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.